14 minuts per arribar a les 12 del migdia. És l'espai Benestar Emocional, avui, com sempre, amb la psicòloga Gisela Llobet de Panta Rei. Gisela, molt bon dia.
Bon dia.
Avui és el Dia Internacional contra la Violència vers les Dones.
Sí?
I aquí no podíem avui obviar-ho.
Era tema a parlar, eh?
Exacte, era un tema que n'havíem de parlar, donar el punt de vista psicològic, que molt sovint ens oblidem, sempre pensem aquest dia el caire més pràctic, el número de trucades que tenim de fer d'aquest matí. Anem a estar parlant aquí a les 10 i 20 o així, n'hem parlat durant una bona estona, però volem anar una miqueta més enllà. Violència contra les dones.
Sí.
Com arriba tot plegat? És una qüestió d'educació o com va la cosa? Perquè, clar, només o de superioritat física, que es podria dir en algun cas, fins i tot aquesta... Perquè, clar, la violència al final més potent és la psicològica.
Sí,
per
sí,
això,
sí.
A vegades penses,
és la que, és, i és la que fa més mal, val? Perquè la violència psicològica queda. De fet, la nostra memòria està preparada perquè les emocions tinguin, diguéssim, una gran petjada, no?, dintre del nostre cervell, perquè de fet les emocions són el que ens porta després a tenir un bon aprenentatge, no?
Exacte.
I a aprendre que hi ha situacions on hem de vigilar i o situacions on bueno, doncs la conducta ha sigut bona i llavors les podem tornar a repetir. Llavors, clar, emocionalment, bueno, la part de les emocions, que és la part del cervell que és l'amígdala, té una forta incidència en la memòria i, per tant, evidentment, quan hi ha un maltracte psicològic, sigui del tipus que sigui, té una petjada molt gran. Has de pensar que moltes vegades, quan hi ha un trauma a nivell psicològic, moltes vegades dius, ostres, és que no me'n recordo, o és una cosa que... Però a nivell subconscient l'aprenentatge queda insertat en el cervell. El que passa és que a nivell conscient, potser el trauma és tan gran que no permet al conscient que arribi aquesta informació, no? Perquè viure amb això seria desadaptatiu.
Clar.
Llavors el cervell el que fa... Però, clar, aquesta informació queda guardada en el subconscient. De fet, moltes vegades es manifesta amb coses que dius, ostres, com pot ser que jo ara estic fent això? I és perquè aquest trauma encara està allà, no?
Exacte. De fet, el que ens preguntem molt sovint és per què s'aguanta això? Perquè una dona aguanta patir algun tipus de maltractament, ja més enllà del físic. Per què ho aguanta? Quin és el motiu? Una paraula clau que ens sorgeix és la paraula autoestima.
Sí, el tàndem concepte... maltractador-víctima és curiós, perquè quan parlem de l'autoestima normalment sempre incidim amb la víctima, no?
Sí.
Que té una autoestima baixa, que a nivell d'afrontament, doncs, recordem-nos que l'autoestima té dues parts importants, que és la part de seguretat i la part de com afrontem els problemes, no? Llavors, amb una autoestima baixa, doncs, el nivell de seguretat evidentment és molt baix i afrontem, doncs, malament els problemes, no? Els evitem, no els volem, els donem la volta, no volem afrontar la solució. Llavors,
exacte,
doncs, normalment amb l'autoestima el que fem és això, no?, que incidim molt amb la víctima, però és que l'autoestima té una part molt important en el que seria el maltractador, amb l'agressor, perquè l'agressor també té una mala autoestima, té una autoestima insana i té una autoestima desequilibrada moltes vegades. Per què el tàndem aquest moltes vegades dius, ostres, com pot ser que aquesta persona continuï, no?, amb aquest maltractador, no?
Exacte.
Doncs perquè... Dintre el que és el maltractador, l'autoestima del maltractador, evidentment, és una persona insegura i llavors té una mala gestió de l'afrontament. Val? I, com hem dit, la víctima també té aquesta part insegura i tampoc gestiona bé l'afrontament. Però què passa aquí? Que el maltractador el que fa és que el locus de responsabilitat d'aquesta falta de seguretat i d'aquesta falta d'afrontament és extern. És a dir, a mi les coses no em surten per culpa dels altres.
Ostres.
Jo ara em sento malament per culpa externa. Sempre aquest locus de responsabilitat amb tot el que li succeeix és extern, perquè si fos intern, clar, quedaria entredit, entre cometes, doncs, la seva persona, no?, la seva autoestima, i això una persona agressora, una persona maltractadora no pot consentir, no?, tot i que està desequilibrada aquesta autoestima, no pot consentir que quedi més tocada. Llavors tot el locus és extern. En canvi, la víctima, hi ha aquest desequilibri a nivell d'autoestima, i evidentment hi ha una autoestima baixa, però el locus és intern, és a dir, ostres, això no m'ha sortit bé perquè sóc un desastre,
carai,
això no ho he fet bé perquè és que no ho faré mai bé, perquè no ho puc fer bé, perquè llavors tota la responsabilitat a nivell d'afrontament és interna.
Són com dues peces de puzzle, que encaixen massa bé, desgraciadament.
Exacte. Ostres, exacte. Llavors aquest tàndem, que és el que deia, moltes vegades el que fa és que aquestes relacions s'allarguin fins a situacions realment molt desagradables, no? I molt límits, no? Llavors justament és per això, perquè hi ha aquest tàndem, no? Que un el que fa és culpabilitzar contínuament a l'altre de tots els seus errors i de com es sent i de com es frustra i de tot, i l'altre està tan acostumat a interioritzar la culpa i la responsabilitat que de fet accepta això com algo normal dintre de la relació, no?
A vegades el que trobem és que la víctima es manté amb aquesta persona perquè diu que encara l'estima. Com pots estimar una persona que et maltracta?
Hi ha una part molt important dintre de la víctima, que és la dependència emocional. Val? Amb el tractador es pot donar, però no es dona de la mateixa manera. Val? Amb la víctima sí que hi ha una dependència emocional molt gran. Què vol dir dependència emocional? Vol dir que el teu estat d'ànim està supeditat a l'altre. És a dir, si l'altre està content i està bé, tu et sents bé. Però com l'altre estigui enfadat i estigui malament, tu et sents fatal. Val? Llavors, dones el control, diguéssim, del teu estat emocional a l'altra persona. I això té molt a veure també amb una autoestima baixa, amb una falta de seguretat, no? Amb el que dèiem abans de l'afrontament a les situacions problema, doncs com que jo a lo millor doncs no em sento segura o no sé afrontar aquesta situació, doncs escolta, si li passo la responsabilitat d'aquest afrontament a l'altre i l'altre ho fa per mi, em sento com aliviada, no? Llavors al final es crea aquest vincle, no? De dependència emocional on inconscientment la víctima, per sentir-se bé, fa tot el que l'altre vol. Perquè si l'altre està content, ell està bé.
Ostres, clar, però no? És joc brut això al final.
Bueno, això és una trampa brutal a nivell emocional, no? Perquè arriba un punt en què ho fas de forma inconscient perquè, diguéssim, que la teva manera de funcionar acaba sent aquesta, és a dir, jo per sentir-me bé necessito que l'altre estigui bé, llavors tot el que vulgui va a missa, no? Però clar, això per contrapartida és un arma de doble filo, no? Que en diuen.
Totalment.
Perquè el que està fent és que la teva part sana d'autoestima i la teva part sana emocional queda matxacada i supeditada constantment.
Clar, es confon llavors aquesta dependència emocional amb el fet d'estimar. No té a veure.
No, però clar. Això és molt... Però a vegades és molt difícil que això ho acabin d'entendre, perquè clar, ella diu, no, és que quan ella està bé i quan ella em fa, no sé, lo típic, no?, doncs que em demana perdó després d'una gran bronca, o, ostres, és que després em tracta superbé, no?, i clar, i això em fa sentir la dona més especial i única en tot el món, no? Per què? Per aquesta supeditació emocional, perquè ostres. Evidentment, com que ell està bé, doncs jo estic bé, no? I llavors, clar, treure d'aquí a la víctima moltes vegades costa molt, no? Doncs que entengui que la dependència emocional ha de ser d'ella. Ella és la que ha de controlar emocionalment el seu estat d'ànim i ella ha de ser la que gestioni això, no? I no supeditar-ho a l'altra persona, no?
Clar, perquè la pregunta que ens hem de fer ara, si estima no és dependència emocional, que no ho és, què és estima? Què vol dir estima?
L'amor, deia Stenberg, no? Es compon de tres parts importants, no? Sí. Una és el que seria el compromís, l'altra és la intimitat i l'altra és la passió, no? Sí. Llavors, diguéssim que l'amor i l'estimació més completa, no? Hi haurien aquestes tres parts implicades. És a dir, el compromís que has d'haver? Respecte cap a l'altra persona, no? La intimitat que has d'haver? Confiança en l'altra persona. I la passió, que esdevé atracció per l'altra persona. Llavors, clar, quan una d'aquestes dues coses va coixa, no? I sobretot amb el tema de les relacions agressor-víctima, evidentment, la intimitat, la passió i el compromís queden totalment diluïts, no? Doncs, evidentment, estem parlant de que hi ha... És més, aquest tàndem, no?, de funcionament, aquesta dinàmica tòxica de funcionament com a parella, que no pas el que seria estimar i un amor complet. No?
Clar, quan parlem de que aquesta persona depèn de com està l'altra persona, d'aquesta dependència emocional que parlàvem, diu, quan és feliç, jo sóc feliç. Clar, realment, el subjecte és feliç, realment? En aquest moment, no és una felicitat real, és un miratge total.
No, evidentment, però és que, a part, clar, la felicitat, encara que en aquell moment realment hi hagi un estat de felicitat, clar, és molt trist tenir que supeditar la teva emoció i la teva gestió emocional i el teu estat d'ànim a una altra persona, perquè llavors no dependrà mai de tu.
Exacte.
Entens? Llavors, o sigui, dependràs totalment de que l'altre estigui bé, de que l'altre estigui malament. Llavors, quan l'agressor està frustrat perquè, evidentment, ell té també una dependència emocional cap a la víctima, no de la mateixa manera, però sí que ell només se sent segur si aquella persona fa el que ell vol, no? Mm-hmm. És el que dèiem, la víctima sempre té el locus aquest més intern, és a dir, tant amb la dependència emocional també ho fa, és a dir, jo depenc emocionalment d'aquesta persona, depèn de si aquesta persona està bé o no, jo estic igual que ella, i en canvi l'agressor, el maltractador, el que fa és que diu, ostres, jo per sentir-me bé necessito que aquesta persona estigui supeditada a mi.
Exacte.
No? I de fet és una relació insana per ambes parts, no? Sí. Perquè llavors l'agressor cada vegada és més agressor i cada vegada crea més inseguretat perquè allò no es treballa, i la víctima, totalment igual, no? Cada vegada és amb l'autoestima més baixa, cada vegada queda més impersonalitzada.
Bucle.
Sí, sí,
però quan més s'entra, més complicat és sortir-ne de tot plegat. Perquè si cada cop està més ficada amb això la víctima, és molt difícil que en pugui sortir.
És complicat, no és impossible. És complicat, però no és impossible, eh?
Clar.
O sigui, sí que és veritat, doncs, que la víctima, una de les coses que ha de fer és tenir aquesta informació, i sí que hi ha una part molt, molt important que té molt més poder que tota aquesta dinàmica tòxica, que són els fills.
Amiga.
I això sí que passa per davant de qualsevol dependència emocional, perquè l'instint dels fills doncs queda molt...
Clar, això va per sobre de tot.
Moltes surten per això, de fet.
Amiga, doncs, vaja, tant de bo no hagués d'utilitzar-se aquesta eina, però és una bona manera de treure el cap d'aquest forat, que és una situació molt, molt complicada. Lamentablement, n'hem de parlar any rere any, i en parlem més sovint el dia intersexual, que és el dia 25 de novembre. S'hauria de parlar més, però tant de bo se'n parlés molt menys del que es parla. Tant de bo que d'aquí un temps Gisela no n'hàgim de parlar d'això, ni parlem de vincles d'aquest estil.
Esperem que no.
Gisela, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
I que vagi molt bé.
Gràcies.